l'època de la Guerra Freda hi ha un misteri amagat a les zones de ràdio que avui volem resoldre amb en Marc Ruiz. Marc, bona nit.
Bona nit.
Són emissions conegudes com a estacions numèriques, que no només encara existeixen, sinó que han tornat a augmentar l'activitat coincidint amb la guerra d'Ucraïna o les eleccions dels Estats Units. Per tant, d'entrada, què és això de les estacions numèriques? I, per cert, per què estem sentint aquest gran tema de Wilco?
Doncs mira, les estacions numèriques, o number stations en anglès, són emissores de ràdio que s'emeten en ona curta i que estan envoltades de molt misteri, perquè s'hi senten veus que reciten una sèrie de números aparentment aleatoris o sèries de paraules i tornen a quedar en silenci. I aquesta cançó de Wilco és del disc Yankee Hotel Foxtrot del 2003. Quedeu-vos amb aquesta data, com diria en Carles Porta, que després hi tornarem. Anem a pans, però. He parlat amb el radioaficionat i bloguer Jordi Brunet, expert a caçar emissores d'arreu del món, des de Vilanova i la Geltrú, per aclarir què és això de l'Ona Curta.
L'Ona Curta és una banda de ràdio que va dels 3 megacicles als 30 megacicles, que comprèn tot un espectre de freqüències, que unes freqüències pots escoltar emissores llunyanes de dia i amb unes altres pots escoltar emissores llunyanes de nit. I són les freqüències que fan servir també els radioaficionats per comunicar-se a llarga distància.
Això de caça emissores m'ha encantat. És a dir, són freqüències que et permeten arribar des de Barcelona, per dir alguna cosa, a Nova Zelanda, si volguessis. Mm-hmm. I això, què té a veure amb els espies?
Doncs després de la caiguda del taló d'acer, alguns països de l'est han revelat alguns mètodes que feien servir les policies secretes de l'època comunista per enviar missatges de ràdio als seus espies. La cosa funcionava més o menys així.
Hi ha un emissor, diguéssim, central, que és el servei que oferé que envia els missatges, que passaven tot una sèrie de números o números i lletres que anaven xifrats. I llavors qui ho escoltava tenia uns receptors de qualitat d'ona curta, i amb aquests receptors, i sabent més o menys la freqüència, perquè abans, als anys 60 o 70, no, les ràdios no tenien freqüencímetres digitals. Havies d'anar tantejant a veure on estava exactament l'estació i llavors allà escoltar tota aquesta col·lecció de lletres i números.
A mi, entre tots dos, ja m'heu posat molt nerviós. A veure, podem escoltar alguna d'aquestes emissores?
Mira, t'ensenyo la primera que vaig sentir, deu fer com 25 anys, i alerta, perquè posa la pell de gallina. Això sembla que sigui la veu d'una nena recitant números en alemany, de l'1 al 0, és a dir, hauria de ser de l'1 al 10, però el 10 no el diu 0. Es coneix com a Swedish Rhapsody i emetia des dels anys 50 des de Polònia. La musiqueta que se sent tant a l'inici com al final és la polca Luxemburg, però els radioaficionats que van caçar l'emissió la van identificar erròniament com a Swedish Rhapsody.
I per què la veu d'una nena?
La teoria és que es tracta d'una veu sintetitzada per una màquina automàtica creada per l'Stasi, anomenada Sprach, és a dir, parla, amb el to modificat perquè semblés una nena. És una màquina que es va fer servir fins al 1998, existeix, hi ha vídeos a YouTube on podeu veure en una funcionant i com canvia de l'alemany al castellà, per exemple, doncs amb un canvi de cartutx de memòria.
I aquests números hem d'entendre que es transformen en alguna mena de codi, d'ordres... Són ordres que es donen?
Correcte, en principi són ordres que tant et poden dir no facis res i avui tingues un perfil baix com assassina no sé qui. A través de codis d'un sol ús es donaven aquestes ordres. El Jordi Brunet ho explica.
Se suposa que els espies tenen com uns còdics per desxifrar tal dia, tal hora, els números que envien, què volen dir. Però si tu no tens aquest codi per desxifrar-ho, no pots saber què diuen. Tu només sents números i lletres i ja està.
Aquestes emissions, però, les pot escoltar qualsevol que tingui una bona ràdio, que rebi aquestes zones curtes. Per tant, segur que hi ha aficionats que les segueixen.
Un munt. Mira, hi ha radioaficionats que pengen les seves descobertes a X, canals de YouTube que publiquen canvis en aquestes emissores o que en troben de noves, i fins i tot pàgines amb freqüències i les graelles d'emissions.
Abans has dit, guardeu-vos aquesta dada, has portejat, diguéssim, i no hem parlat de Wilco.
El disc de Wilco, Yankee Hotel Foxtrot, té aquest títol per una d'aquestes ràdios misterioses on una veu de nena anava recitant YHF en alfabet fonètic de l'OTAN, és a dir, Yankee Hotel Foxtrot, i que sona al final de la cançó Poor Places. Costa de sentir, perquè sí. Hi ha tota aquesta distorsió, les capes de guitarres, però l'original és aquesta.
Yankee Hotel Foxtrot.
Està treta d'una col·lecció de CDs anomenada The Connect Project, que va editar un estudi de gravació l'any 97 i que va reeditar un altre cop el 2013. Aquest nom, Connect, té a veure amb la paraula final, en polonès és Connect, no sé en rus com és.
Connect.
Doncs mira, és el que entenia la persona que va fer aquesta col·lecció, no? Allà s'hi recopilaven desenes de senyals d'aquestes emissores espia i moltes s'han fet famoses amb el nom amb la que les va publicar com The Swedish Rhapsody, que hem parlat abans, sí. The Lincoln Shipwatcher, o la més inquietant de totes, The Buzzer.
Ara potser hi ha algú escoltant Catalunya Ràdio i està desxifrant això i farà alguna cosa molt mal feta, eh? Però, en fi, això que estem sentint és The Buzzer?
Sí, és un senyal emès des de dues emissores dels afores de Moscou i de Sant Petersburg que es repeteix 25 cops per minut. Això ha despertat moltes teories, ja t'ho pots imaginar. La més conspiranoica és la teoria de la mà morta. Igual que passava en un capítol de Lost, no sé si deus recordar, se suposa que és un senyal que s'ha de fer constantment i que indica que no passa res i que quan es deixa de sentir, d'aquí la mà morta, perquè no apreta el botó, presumptament és quan Rússia hauria de llançar un atac atòmic automàtic. Però el més probable és que tingui un marcador, que sigui un marcador, vaja, com explica Brunet.
Es van emetent per saber que ets aquí i després, quan ells, a una hora suposo establerta, emeten frases o números en rus.
Com això? A mi em sembla entendre Nicolai, Xenia, Tatiana, Ivan i en algun moment diuen Olga. I si vols, podem intentar escoltar ara mateix en directe a veure què se sent.
Això serà en directe, eh? És buzzer, és aquest buzzer que dius, eh?
Sí,
a veure,
sí, sí.
Fem-ho.
Se sent molt lluny, interferida per una altra, perquè, clar, l'atmosfera i les condicions de meteorologia afecten moltíssim clar. A com es propaga l'ona i si t'arriba i si la pots rebre o no. Però això és ara mateix el que està emetent de passar.
I això vol dir que hi ha algú fent-ho anar, això, encara ara, no? Se representa o pot ser que sigui una màquina que automàtica anar reproduint coses?
Se suposa que és una màquina que està reproduint aquest to, però que de tant en tant, i ningú no sap ni quan, ni com, ni per què, doncs tens aquestes altres coses, com aquestes paraules que t'he ensenyat abans. Però aquest tipus d'emissores, no hi ha només aquestes, sinó que hi ha d'altres que estan sortint ara mateix. Per exemple, aquesta que t'ensenyo ara la van caçar al Japó el 9 de febrer i l'emissió surt de la ciutat russa de Khabarovsk.
2, 3, 8.
Clarament, 2, 3, 8 en sí. Castellà. Probablement estigui adreçada o als Estats Units o a Llatinoamèrica. Clar, a Khabarovsk, com saps perfectament, això està a la costa pacífica de Rússia i, per tant, té Amèrica just al davant. I ja també hi havia emissores que feien servir els cubans. I també hi ha moltes gravacions que estan gravades amb una dona, per exemple, amb accent cubà, doncs que va recitant números o lletres.
Això des de casa de qualsevol, si té una ràdio d'aquestes que sintonitza les zones de freqüència baixa, podria arribar a sintonitzar-ho o què?
A veure, a causa dels senyals de wifi, de bluetooth i companyia, ja no es pot sentir amb una ràdio portàtil, o habitualment és més complicat sentir-ho. Necessites una antena i un equip professional. Ara bé, hi ha altres alternatives.
Tècnics de la Universitat de Twente d'Holanda han creat un receptor SDR per internet que pot entrar-hi molta gent. Hi ha un apartat que és el chatbox, que allà la gent penja freqüències on poden haver comunicacions militars, comunicacions d'estacions numèriques, ja sigui del bloc rus o inclús de l'OTAN, contactes entre els avions i tot de temes d'aquests. I això ho pot escoltar qualsevol des de casa seva.
Una altra de les coses que es pot passar i que pots captar són alguns sorollets, per exemple. Si et mous amb aquestes freqüències, ho he fet aquesta tarda una estona amb aquesta emissora que ens acaba de recomanar, trobes sorollets aguts, no? Comunicacions estranyes, que dius, això què és? Moltes d'aquestes poden ser, fins i tot, programes informàtics que et pots descarregar, o al revés, que si els escoltes a través de l'ordinador, tu pots desencriptar aquella emissió. El que passa és que és molt curiós, eh? Però una emissió encriptada és més fàcil d'entendre, que és el que diuen si tens un desencriptador, però, en canvi, els números només entendràs números.
Clar. Ostres, és un tema realment fascinant, intrigant, molt interessant, i penso que el cap de programació d'aquestes emissores, per això, s'ho podria currar una mica més, però està molt bé. I a tu com et va agafar aquesta falera?
No ho sé, ja et dic, ho vaig descobrir doncs, cap a l'any 2000 o així, vaig ensopegar amb The Connect Project, precisament, i vaig al·lucinar, perquè, clar, no sé, penses que escoltes aquestes veus tan misterioses, robòtiques, que no saps el que és, que intueixes que això és una cosa com secreta, saps? I, bueno, mira, des de...
No, ben interessant. Avui m'ho posaré per dormir. Gràcies, Marc.
Fins ara.